Dijous 23 d'abril, bon dia de Sant Jordi a tothom. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Comencem a veure ja les primeres ullades de sol després d'una matinada de cel molt variable i ennuvolat després de les precipitacions que ahir novament van anar acompanyada de pedregades en alguns punts de les nostres comarques. De seguida, l'avanç de la previsió meteorològica amb en Dani Ramírez per aquest dia de Sant Jordi, però abans les temperatures. Daniel Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quins valors tenim?
Doncs ara mateix tenim 2 graus positius a Vall de Núria, en tenim 5 a Das, 10 graus els tenim a Ripoll, a Sant Pau de Segúries, també a Camprodon i a Mieres, 11 a Olot, a les Preses, a la Vall d'Envàs, a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca, 12 a Montagut i a Besalú, 13 a Girona, 14 a Banyoles i 15 a Figueres i a Roses.
Doncs vinga, anem a la previsió del temps. Dani, com serà aquest dia de Sant Jordi?
I dia de Sant Jordi aquest dijous, amb un cel també mig ennuvolat o estones abundants de sol al matí i a la tarda un cop més aquests ruixats i aquestes tempestes que s'han de reproduir al Pirineu i Prepirineu, sobretot Cerdanya i Ripollès, però podrien arribar també a l'Alta Garrotxa, nord d'Osona, Lluçanès, i per tant desduir una mica alguns minuts, algunes hores durant la tarda de Sant Jordi amb xàfecs puntuals.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de Camprodon emprendrà accions legals contra Movistar pels talls repetits de telefonia dels últims mesos.
L'últim ha estat el d'aquest dilluns al matí, que s'ha allargat fins dimarts de la migdia i ha estat la gota que ha fet vessar el got. No només alguns històries, sinó que botiguers, hotelers i veïns en general han se'ls ha acabat la paciència.
Escoltem l'alcalde de Camprodon, és Xavi Guitart.
Hem tingut una informació que ens va arribar un WhatsApp que va arribar a l'alcalde a les 9:35 de la nit, quan el tall havia estat als 8:47 del matí. A les 9:35 m'arriba el primer WhatsApp dient-me que tenen un tall de fibres i que no saben quan retornaran, primer WhatsApp que tinc, i segon WhatsApp, que era el dimarts a les 6 de la tarda, dient que tornarien la xarxa quan la xarxa havia tornat a les 2 del migdia. Per tant, realment la informació que tenim és patètica, realment no se'ns informa bé, i la veritat és que us haig de dir que ara mateix estem molt enfadats i ens hem posat en mans d'advocats per treballar com enfoquem això contra companyia telefònica.
És de les primeres vegades que un ajuntament pren una mesura d'aquest tipus tan contundent. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts celebra que la Generalitat vegi amb bons ulls la construcció d'una rotonda a l'entrada de Begudà.
L'alcaldessa Maria Vidal assegura que en cas que ho vulguin tirar endavant cediran uns terrenys. Paral·lelament, l'Ajuntament de Sant Joan està treballant per fer un pla de mobilitat al polígon i recentment ha arreglat l'aparcament de la Puntia.
Ho estem treballant. Tècnicament ens vam poder reunir fa aquest últim any amb el departament, una mica a nivell de província de Girona. Veuen clara la viabilitat de la rotonda, que anys enrere ens havien dit que no, i ara ho estem treballant com poder fer això.
A Campelles fan un pas endavant en la millora dels equipaments municipals amb la finalització de la primera fase de la nova sala polivalent.
L'Ajuntament té la intenció d'inaugurar-la durant la festa major de Pentecosta, mentre que ja treballen noves actuacions per millorar altres espais públics.
L'alcaldessa Judit Cornellà.
La nostra intenció, ens hauria agradat poder-ho fer abans, però van per diferents circumstàncies, ja sabem, aquestes coses es van alentint, i esperem fer la primera prèvia a la inauguració ara per la festa major per Pentecostes, poder-hi fer doncs el sopar popular, que normalment es feia a la sala de teatre, poder-lo ja fer aquí.
L'ABS de Ribes de Freser i Can de Bànol té des d'aquest mes de febrer un nou director, és en Xavier Cibera, que se suma a l'equip de personal d'una quarantena de professionals.
En el seu cas, ara per ara farà tasques de suport a l'àrea davant les baixes i vacances del personal.
Diríem que sobre el paper som l'equip ideal, per entendre'ns, però sí que va coix quan hi ha alguna baixa o hi ha les vacances, els C2 centres d'atenció primària separats, un a Cap de Bànol i un de Ribes, fa que encara que hi hagi professionals per ocupar els dos centres d'atenció primària, seria molt millor que hi hagués només un sol centre d'atenció primària a l'hora egoista meva de coordinar les faltes, les absències i el treball en equip.
Dia de Sant Jordi, dia de llibres i una gran quantitat de producció local. Ens repassem, de fet aquests dies ja ho hem estat fent, ens repassem avui algunes més. L'aiguat del 1940, Garrotxa, Ripollès, amb gairebé 300 imatges, és el títol del nou llibre del periodista Xavier Valèria.
Explica que la catàstrofe va arribar en un moment molt complicat i va empitjorar la crisi alimentària de la postguerra, fent malbé el blat de moro, les patates i el farro de la zona, a més de les més de 400 víctimes mortals que va provocar en total.
En un moment que la gent doncs, no tenia només una raó d'estar content que era estar viu. Havia acabat una guerra civil, feia encara no 15 mesos. L'aiguat va inundar els cultius de blat de moro, va entrar per les cases, l'aigua va fer malbé el blat, va fer malbé les patates, va fer malbé tot el que es guardava.
Juli Clavijo retrata l'Olot de mitjans del segle XX en un llibre.
Ho fa a través del llibre Quan Olot va tornar a ser ciutat i que va entre l'any 1968 i el 1979, una etapa que mida la transició que l'autor considera clau per la ciutat i pel futur que ha vingut després.
És una època molt profitosa des del punt de vista de que les entitats d'Olot d'alguna manera van suplir les mancances que havia des del poder polític, no? Des del poder polític celebraven el dia de la liberació, la festa del caudillo, la festa d'Olot perquè no tenia més remei.
Maribel Torres denuncia els xantatges que pateixen dones joves a internet per publicar imatges íntimes.
Ho fa a través de la seva nova novel·la de ficció que porta per títol Et veurà tothom. L'escriptora olotina continua amb les investigacions de l'Adriana i en Pau i aquest cop se centra en una història que podria ser perfectament real i que succeeix essencialment a les xarxes socials i a internet.
Jo aquí amb aquesta novel·la el que intento denunciar és com de malament es pot utilitzar les xarxes, el perill que hi ha en penjar, depèn de segons què, a internet, perquè un cop està penjat és gairebé impossible esborrar-ho del tot, i sobretot amb les noies joves que siguin conscients del que significa publicar la seva intimitat. Encara que li diguin que és el seu xicot que vol fotos seves, encara que li diguin que és un promotor que les farà models o les farà actrius. Depèn de quin tipus d'imatges, hi ha un mercat a darrere que el que busca és sexe per internet, i se n'aprofiten.
La creadora de contingut, Ana Albert Cotrina, fa el salt de les xarxes socials al paper amb el llibre L'art de crear i jugar, una obra que recull una gran part del seu univers creatiu per fomentar la imaginació des de casa i deixar de banda tot el món digital.
Són manualitats pensades per tot l'any. De fet, el llibre s'ha organitzat per estacions, vale? Comencem per la primavera, que són les manualitats que avui us he portat aquí darrere a la taula. Manualitats també de festivitats, com ara Sant Jordi, que és la següent que tindrem. De cara a l'estiu hi ha propostes de Sant Joan. Vull dir que està pensat tant com per estacions com per celebrar festivitats.
La 35a edició del Cornamusam celebrarà 3 aniversaris i comptaran desenes d'activitats.
Se celebrarà del 20 al 24 de maig en diferents espais d'Olot. Pràcticament tots els actes seran gratuïts i hi haurà lloc per la cultura mallorquina, la música celta i protagonisme pel sac de gemecs. Grups com Barcelona Gypsy Balkan Orquestra i Al·lèrgiques al Polen actuaran al llarg del festival.
El director del Cornamusam és Àlvar Borrell.
Com que la cosa va de xeremies i de unir països catalans, doncs tindrem una representació molt, molt àmplia de músics que vindran de Mallorca per a aquesta edició. El més destacat de tot serà Pep Toni Rubio, que serà l'encarregat de fer la tocada d'inici, i algú poder es posarà les mans al cap perquè fins ara la tocada d'inici només l'havia fet algun secaire, sigui home o dona, del Principat, i aquest any li hem encarregat en Pep Toni perquè és un músic d'amplíssima trajectòria, sigui música nostra, sigui mesclat.
És 8:45 del matí, esports. Els equips garrotxins de primera, tercera i quarta catalana encara tenen moltes coses en joc en aquest últim mes de temporada.
Queden només 4 partits per tancar un nou curs del futbol amateur català i són molts els equips que encara tenen opcions d'ascens, però també de descens.
L'hoquei Olot vol segellar la permanència aquest cap de setmana.
Rep a l'Alcorcón, cué del grup, i que es troba 12 punts dels olotins, a falta de 4 jornades per acabar la Lliga. Després de la victòria a Palafrugell, el vestidor garrotxí ha recuperat sensacions i només pensa en guanyar a la Josep Jou. S'avança l'horari del duel, que jugarà a partir de 2:45 de la tarda.
Miquel Ràfols és el tècnic.
Sabíem que teníem una plantilla justa, perquè també hi havia l'inici de temporada, sabíem que fins Nadal no podíem comptar amb en Ferran, per tant era una plantilla de 6, que si no hi havien baixes doncs es podia anar competint, però com dèiem, la baixa d'en Prato tot a l'inici de temporada, després en Jan, després entremig també en Ferran amb 3 partits, i ara en David Carles amb 5 partits, clar, al final sumes i vol dir que durant moltes jornades l'equip n'ha estat complet.
La 8a edició del Garrotxa Volcanic Walking portarà 2 noves propostes.
Bestioles de nit i laberint de pedres. Aquestes són les 2 activitats i seran els paratges de la Moixina i el Parc de Pedra Tosca, respectivament. Aquest festival pertany al Festival de Senderisme dels Pirineus i compta amb l'organització conjunta de Turisme Garrotxa i la xarxa de senders Itinerània.
Escoltem la seva presidenta, Gemma Canalies.
Que això és una petita mostra de les desenes d'activitats que s'ofereixen aquí a la Garrotxa, que s'ofereixen sobretot a través de guies professionals, i aquest any també val a dir que també posem en valors alguns criteris que sempre s'havien considerat, però aquest any encara que és més que mai, que és que també totes les activitats tenen en compte com arribar-hi, o sigui, aquesta mobilitat sostenible al transport públic, tenen molt en compte aquesta consciència amb tot el canvi ambiental que tenim.
Aquest dissabte se celebrarà una nova edició de la Trail Vall de Ribes. La cursa sortirà a les 9 del matí des de Ribes de Freser i s'enfilarà cap a Sant Amant i Altaga.
Tot i l'absència del recorregut estrella, els organitzadors preveuen una participació elevada que fregui els 700 inscrits entre les tres curses i el dorsal solidari per la FANOC.
En Xavi Guinovart és el director de la cursa.
Això ens ha fet fer petits canvis en els tracks, sobretot amb el tram inicial dels recorreguts, la zona que afecta o que toca més a Ribes, però que no afecten considerablement ni desnivell ni quilometratge, perquè potser augmenten mig quilòmetre el que és el recorregut en si. Llavors no és una cosa significativa, però que sí que ens permet fer i desenvolupar la cursa com nosaltres voldríem.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
A Camprodon han perdut la paciència. L'Ajuntament emprendrà accions legals contra Movistar pels talls repetits de telefonia dels últims mesos.
L'últim ha estat el d'aquest dilluns al matí, que s'ha allargat fins dimarts al migdia i ha estat la gota que ha fet vessar el got. No només el consistori, sinó que botiguers, hotelers i veïns en general han acabat perdent la paciència.
Ens ho explica en Guido Sengerote.
Des d'abans de Nadal, la vall de Camprodon ha patit diversos talls de connexió amb Movistar. En aquesta ocasió, un incident a les obres del pont del Carbur amb un camió ha tallat el cablejat de fibra fins a Camprodon, on hi ha la base que distribueix la senyal per tota la vall. L'Ajuntament de la Vila emprendrà accions legals contra la companyia. En parla Xavi Guitart, alcalde de Camprodon.
Hem tingut una informació que ens va arribar, un WhatsApp, que va arribar a l'alcalde a les 9:35 de la nit, quan el tall havia estat als 8:47 del matí. A les 9:35 m'arriba el primer WhatsApp dient-me que tenen un tall de fibres i que no saben quan retornaran, primer WhatsApp que tinc, i segon WhatsApp que era el dimarts a les 6 de la tarda, dient que tornarien la xarxa quan la xarxa havia tornat a les 2 del migdia. Per tant, realment la informació que tenim és patètica, realment no se'ns informa bé, i la veritat és que us haig de dir que ara mateix estem molt enfadats i ens hem posat en mans d'advocats per treballar com enfoquem això contra la companyia telefònica.
Això sí, l'administració pública ha pogut treballar amb certa normalitat. Les incidències s'han marcat més en altres àmbits del sector privat. Les botigues del poble es consolaven perquè en aquesta ocasió el tall no ha agafat en cap de setmana. Tot i això, s'han registrat pèrdues i s'han vist més pagaments en efectiu de l'habitual. Marc Casablanca és carnisser i Lídia Ordunya, dependenta d'una botiga.
Hem tingut sort que era entre setmana, era dilluns, dimarts, que és diferent, però hi ha cops que ha passat el cap de setmana, al final no podem cobrar amb targeta, hem de fiar gent i després és un escàndol tot plegat. Ens donen un servei que paguem igual i que no rebem el mateix servei que l'altra gent, perquè ho paguem igual, això.
No teníem ni datàfon, és a dir, que no podíem cobrar i vam perdre com 3 o 4 ventes a raó de no poder cobrar. Avui, jo tinc una altra companyia, tinc datos mòbils i aleshores estem cobrant i fent tíquets amb aquesta altra companyia.
De fet, alguns caixers automàtics no han estat operatius al llarg dels 2 dies, una molèstia més. Les afectacions no han sigut només en el dia a dia. El sector turístic ha perdut reserves i ha assenyalat directament a Movistar, que és la companyia que més cops ha tingut incidències. Ho explica Roger Costejà, gerent de l'hotel Camprodon.
Quan ens tornin a aparèixer les trucades perdudes o t'apareixin les reserves que no has pogut fer o les incidències que has tingut amb proveïdors o amb coses, doncs penses, hòstia, tindràs 2 dies de feina per tornar-te a actualitzar i possiblement a gent que truquis així et digui no, ja ho he fet per un altre costat o ja ho he fet en un altre lloc o... perquè no els he pogut contactar. I això és molt trist, el segle que estem. Després pretenim que aquí a la nostra comarca vingui a viure gent o s'estigui gent i estem encara atreçats a la història.
En aquest cas, el tall estava solucionat cap al migdia d'aquest dimarts, però la situació ha estat molt repetitiva i l'enuig de comerciants i veïns és elevat i xoca contra la voluntat política de repoblament rural i dificulta el dia a dia de qui viu i teletreballa, sobretot a la vall de Camprodon.
De la vall de Camprodon cap a Sant Joan les Fonts, perquè l'Ajuntament celebra que la Generalitat vegi amb bons ulls la construcció d'una rotonda a l'entrada de Begudà.
L'alcaldessa Maria Vidal assegura que en cas que ho vulguin tirar endavant cediran uns terrenys. Paral·lelament, l'Ajuntament de Sant Joan està treballant per fer un pla de mobilitat al polígon i recentment ha arreglat l'aparcament de la Puntia.
Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts celebra que des de la Generalitat vegin amb bons ulls la proposta de fer una rotonda just a l'entrada a Begudà, una mesura llargament reivindicada i que ajudaria, segons l'Ajuntament, a millorar la seguretat, facilitar l'entrada i sortida del nucli de Begudà i el seu polígon i evitar col·lapses a les hores punta. Maria Vidal és l'alcaldessa.
Ho estem treballant. Tècnicament ens vam poder reunir fa aquest últim any amb el departament, una mica a nivell de província de Girona. Veuen clara la viabilitat de la rotonda, que anys enrere ens havien dit que no, i ara ho estem treballant com poder fer això.
En cas que el projecte tirés endavant, l'Ajuntament podria cedir terrenys per executar l'obra.
Perquè els dos terrenys d'accés al poble de l'entrada de Begudà, tots dos són municipals i podríem, no hi hauria problema, però s'ha de fer bé tot aquest projecte. Estem en converses sobre com fer això. També tindrà molta vinculació amb el pla de mobilitat.
I és que tot s'emmarca amb unes millores generals que han de servir per posar al dia el polígon de Begudà, molt important pel municipi i per la comarca, i per on cada dia hi passen centenars de persones. Durant aquest any, l'Ajuntament vol anar definint accions i intervencions que ha de recollir el pla de mobilitat del polígon.
A partir de la base, ja anem a veure com hem de moure'ns pel territori, si cal canviar direccions de carrers, si cal afavorir doncs, perquè hi hagi més aparcament. Tot això ens ho dirà el pla de mobilitat, perquè el polígon s'ha fet ja gran, s'ha fet vell i cal posar-lo una mica al dia amb les necessitats actuals.
En els darrers temps, l'Ajuntament ja ha impulsat millores al polígon de Begudà, la darrera l'asfaltatge i delimitació de l'aparcament de la Puntia amb senyalització horitzontal, una obra demanada a Begudà i que ha tingut un cost de 47.000 euros. Des del consistori també tenen present que cal fer asfaltatge de carrers.
I Campelles fa un pas endavant en la millora dels equipaments municipals amb l'acabament de la primera fase de la nova sala polivalent.
L'Ajuntament té la intenció d'inaugurar-la durant la festa major de Pentecosta, mentre que ja treballa en noves actuacions per millorar altres espais públics.
Carolina Ríos.
Campelles ha donat per finalitzada la primera fase del nou local social, un projecte que pretén ser un equipament multidisciplinari i al mateix temps donar una treva a la sala de l'Ajuntament. Segons l'alcaldessa Judit Cornella, la previsió és inaugurar el nou espai al mes de juny.
La nostra intenció, ens hauria agradat poder-ho fer abans, però bueno, per diferents circumstàncies, ja sabem, aquestes coses es van alentint i esperem fer la primera prèvia a la inauguració ara per la Festa Major per Pentecostes, poder-hi fer doncs, el sopar popular, que normalment es feia a la sala de teatre, poder-lo ja fer aquí. Acabada del tot no estarà, perquè és una primera fase, que hem fet el que és el tancament i l'enllumament, posar-hi els llums, i després a partir d'aquí encara faltarà doncs, el lavabo, fer els terres, la climatització, i posar-hi tot el que volem que sigui doncs, aquesta nova sala pels veïns i veïnes de Campelles.
La segona fase d'aquest projecte no forma part del PUOS, per tant, es preveu executar mitjançant diferents línies de subvenció. Fins ara, el consistori ha invertit al voltant de 40.000 euros en aquesta actuació.
Vam fer aquesta primera fase, que és el tancament, que la vam incloure amb el PUOS, perquè aquest primer PUOS de Campelles que ha de seguir ara, que ja estem fent la licitació doncs de tot el canvi de tuberia i soterrament del fons hivernes, i en aquesta primera fase doncs, hi havia el tancament i l'enllumenat d'aquesta sala. Llavors, la resta no serà amb un PUOS, que anirem fent amb diferents... Tenim pensat fer-ho amb diferents subvencions fins que tinguem acabada doncs, tota aquesta sala.
Paral·lelament, l'Ajuntament també ha posat en marxa la licitació de les obres del carrer Font Hivernes, així com la millora de la zona esportiva i el parc infantil.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
8 i 20, l'ABS de Ribes de Freser, l'àrea bàsica de salut de Ribes de Freser i de Can de Bànol, té des d'aquest mes de febrer un nou director, és en Xavier Civera, que se suma a l'equip de personal d'una quarantena de professionals.
En el seu cas, ara per ara farà tasques de suport a l'àrea davant les baixes i vacances de personal.
Laura Segú.
L'àrea bàsica Ribes de Freser, Can de Bànol, té nova incorporació. Xavier Civera és el nou director. D'aquesta manera, entre els dos caps, compten amb 6 metges, 3 a Can de Bànol i 2 a Ribes de Freser, i ell mateix, que farà les tasques de suport davant les baixes i vacances del personal.
Diríem que sobre el paper som l'equip ideal, per entendre'ns, però sí que va coix quan hi ha alguna baixa o hi ha les vacances, els ser dos centres d'atenció primària separats, un a Capdavant i un de Ribes, fa que encara que hi hagi professionals per ocupar els dos centres d'atenció primària, seria molt millor que hi hagués només un sol centre d'atenció primària a l'hora egoista meva de coordinar les faltes, les absències i el treball en equip.
En els encara no 3 mesos de la seva incorporació, destaca com a punt diferencial respecte a altres llocs en què ha treballat la dispersió geogràfica dels 15.000 usuaris de la seva àrea, el perfil diferenciat dels usuaris dels dos caps i l'estacionalitat. D'altra banda, els seus objectius en la direcció de l'àrea bàsica resumidament passen per potenciar l'activitat i la vinculació a nivell comunitari i millorar la coordinació amb els serveis socials.
L'equip hi ha molta vinculació a nivell comunitari, moltes activitats a nivell de la comunitat, i és potenciar aquesta activitat comunitària, millorar en el que sigui possible també tot el que és la coordinació amb serveis socials, que també és molt important de cara a l'organització de l'atenció als usuaris, i que moltes vegades va desvinculat o van separats l'un de l'altre i que s'han d'associar i treballar de forma coordinada.
Nascut a Barcelona i format en l'especialitat de metge de família, porta 30 anys treballant sobretot en l'àrea metropolitana, malgrat que des de fa dècades té relació amb Llanars. A més, dins la nova ocupació manté la vinculació amb la Fundació Esclerosi Múltiple cada dimecres a la tarda en què coordina l'atenció domiciliària. El passat mes de febrer es va incorporar a l'equip, que està format per una quarantena de professionals.
I ara encetem el capítol esportiu. Els equips garrotxins de primera, tercera i quarta catalana encara tenen moltes coses en joc en aquest últim tram de la temporada.
Queden només 4 partits per tancar un nou curs del futbol amateur català i són molts dels equips que encara tenen opcions d'ascens, però també de descens.
A primera catalana, els dos equips garrotxins se la juguen. El Bosc de Tosca no està en descens i, per tant, encara té un punt de marge respecte a la zona vermella de la classificació, però amb un partit menys. Per altra banda, el Sant Jaume Olot B és penúltim classificat amb 25 punts, a 6 de la permanència, però també amb un partit menys. En conseqüència, encara els hi queden 15 punts en joc i, per tant, podrien escalar posicions en aquest últim tram. El filial de l'Olot podria i hauria de sumar els 3 punts contra el Mollet, que ja està descendit per apropar-se a la permanència. El Bosc de Tosca, per la seva banda, rebrà un històric en hores baixes. Rebrà a la Unió Esportiva Figueres, que es troba en zona de descens a només un punt del conjunt groc, un partit que es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda. A tercera catalana, el Besalú podria ser campió de Lliga si guanya i el Sant Joanenc, que és segon, perd. Ara mateix, primera posició del conjunt besolenc amb 67 punts, a 7 de distància del Sant Joanenc, que ara mateix faria el playoff amb 60. En tercera posició hi trobem el Camprodon amb 57 punts, que també faria el playoff perquè és dels millors 6 equips de tots els grups de tercera catalana que tenen dret a entrar en aquesta fase de promoció d'ascens. Montagut i Sant Privat no jugaran pràcticament res fins a final de temporada. A la part baixa, l'escola de futbol Garrotxa ha descendit ja de categoria i les Preses i el Sant Pere Màrtir es troben empatats de punts a la zona perillosa de la taula. De moment, el Joventut Sant Pere Màrtir estaria salvat i les Preses, si tot acabés ara, també, perquè no és dels pitjors dotzens d'arreu dels grups d'aquesta tercera catalana. I per acabar, a quarta, tot per decidir, en primera posició, la Vall d'en Bas, amb 69 39 punts a 5 de distància, i el Castellfollit, això sí, amb un partit menys. El primer pujarà directe i els altres 4 faran el playoff. Els altres equips que entrarien en aquesta promoció d'ascens són el Maià, el Camós i l'Hostoles. Qui encara té opcions, i moltes, és el Santa Pau, amb 41 punts i un partit menys, però 5 punts de distància. I per la seva banda, el Serinyà, que és setè, amb 40 punts. Falten 4 partits per jugar, 12 punts en joc, on es poden encara decidir moltes coses.
I la 8a edició del Garrotxa Volcanic Walking portarà dues noves propostes, Bestioles de nit i Laberint de pedres. Són les dues activitats que es presenten com a novetat i es disputaran, es celebraran els paratges de la Moixina i el Parc de Pedra Tosca, respectivament.
Aquest festival pertany al Festival de Senderisme dels Pirineus i compta amb l'Organització Conjunta de Turisme Garrotxa i la xarxa de senders Itinerània.
Néstor Carvajal.
Des de Turisme Garrotxa s'ha presentat la 8a edició del Festival de Senderisme de la comarca, el Garrotxa Volcanic Walking. Amb la participació conjunta de la xarxa de senders Itinerària, aquest forma part del Festival de Senderisme dels Pirineus. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, recorda que el festival és un tastet de què es pot fer a la comarca tot l'any.
Que això és una petita mostra de les desenes d'activitats que s'ofereixen aquí a la Garrotxa, que s'ofereixen sobretot a través de guies professionals, i aquest any també val a dir que també posem en valors alguns criteris que sempre s'havien considerat, però aquest any encara que és més que mai, que és que també totes les activitats tenen en compte com arribar-hi, o sigui, aquesta mobilitat sostenible al transport públic, tenen molt en compte aquesta consciència amb tot el canvi ambiental que tenim.
Canalies afegeix que el 70% del públic és local. Pel que fa a les novetats, la tècnica de Turisme Garrotxa, Montse Pedrosa, explica una d'elles.
Amb una activitat nova, en aquest cas, que és Bestioles de nit, és una activitat que és apta per famílies amb nens, sobretot, perquè bueno, posa en coneixement totes aquelles bestioles que surten a la nit o que només es poden percebre a la nit en un paratge tan incomparable com és els paratges de la Moixina.
L'altra novetat es diu Laberint de pedres, un recorregut pel parc de Pedra Tosca que mostra un paisatge rural modelat sobre la lava. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a itinerària.net.
Saps que m'han dit que aquest divendres a la tarda i dissabte al matí es fa la inauguració del Resol Outlet?
Ah, sí? A on?
Doncs a la mateixa fàbrica Resol. Apropa-t'hi. Trobaràs interessants ofertes de cadires, taules i tombones a preus de ganga. De 4 a 30 euros, depenent de la unitat. Resol Outlet. Inauguració divendres 24 de 4 a 7 del vespre i dissabte 25 de 10 a 2 del migdia. Accés peatonal per la carretera de Santa Coloma, quilòmetre 46, al costat del Capravo. Vine i emporta-t'ho al moment. Tenim descomptes per a la Fira de la Cervesa Artesana d'Olot.
Fa 22 anys que al Racó de la Llum escoltem, assessorem i cuidem cada detall perquè tu et sentis bé, avui i cada dia. Productes naturals i ecològics triats amb criteri, experiència i molta dedicació. Perquè al Racó de la Llum, el més important, ets tu. Racó de la Llum, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs al Mercat d'Olot o al WhatsApp 669 72 77 08. El Racó de la Llum. 22 anys al vostre costat.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872 200 555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som.
Vols convertir la teva furgoneta en la teva millor aventura? A Autoelèctric Haisa ho fem possible. Instal·lem accessoris de camper, calefacció estacionària per als dies més freds, segona bateria per no quedar-te mai sense energia, tendals per a protegir-te del sol i molt més. Necessites enganxalls, portavicis o qualsevol accessori? Ho tenim tot per fer els teus viatges inoblidables. Vine a Autoelèctric Haisa i comença l'aventura avui mateix. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. I bones vacances!
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Únic, s'escriu amb H o sense H?
Únic i sense H? Vaja, si més que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb 5 anys de manteniment des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Ceterems, consulten les condicions a Hyundai Pones.
Fornells Motor, concessionari oficial Hyundai. Carretera Sant Joan, Les Abadesses, 66 d'Olar.
Són 8:45, bon dia i bona hora. Esteu escoltant els 5 minuts més en aquest dia de Sant Jordi. Felicitats a Jordis i Jordines en motiu d'aquest dia. Tots a punt amb el llibre i la rosa. Aniol, tu ja tens llibre triat o no encara?
No encara, no encara. No? No encara.
I les roses les tens comprades? Roses, o encarregades com a mínim?
No.
Però tampoc?
No, ho faré tot avui al matí.
No ho deixis per última hora, eh?
No, ja ho sé.
Aquestes coses passen factura. Com també veurem com acaba la factura que li passarà a Movistar a la denúncia que li vol presentar l'Ajuntament de Camprodon, perquè emprendrà accions legals, ha anunciat el consistori contra Movistar pels talls repetits en telefonia dels últims mesos. L'últim, Aniol, ha sigut el d'aquest dilluns al matí. Què ha passat?
Doncs sí, que s'ha allargat fins dimarts al migdia i ha estat la gota que ha fet vessar el got. No només el consistori, sinó que botigues, hotelers i veïns en general han acabat perdent la paciència.
Escoltem Xavi Guitart, des de l'alcalde.
Hem tingut una informació que ens va arribar, un WhatsApp, que va arribar a l'alcalde a les 9:35 de la nit, quan el tall havia estat als 8:47 del matí. A les 9:35 m'arriba el primer WhatsApp dient-me que tenen un tall de fibres i que no saben quan retornaran, primer WhatsApp que tinc, i segon WhatsApp, que era el dimarts a les 6 de la tarda, dient que tornarien la xarxa quan la xarxa havia tornat a les 2 del migdia. Per tant, realment la informació que tenim és patètica, realment no se'ns informa bé, i la veritat és que us haig de dir que ara mateix estem molt enfadats i ens hem posat en mans d'abogats per treballar com enfoquem això contra companyia telefònica.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts celebra que la Generalitat vegi amb bons ulls la construcció d'una rotonda a l'entrada de Beguda. L'alcaldessa Maria Vidal assegura que en cas que ho vulguin tirar endavant, cedirien uns terrenys per fer-ho.
Ho estem treballant, tècnicament ens vam poder reunir fa aquest últim any amb el departament, una mica a nivell de província de Girona. Veuen clara la viabilitat de la rotonda, que anys enrere ens havien dit que no, i ara ho estem treballant com poder fer això.
Campelles fa un pas endavant en la millora dels equipaments municipals amb la finalització de la primera fase de la nova sala polivalent.
La nostra intenció, ens hauria agradat poder-ho fer abans, però bueno, per diferents circumstàncies, ja sabem, aquestes coses es van alentint, i esperem fer la primera prèvia a la inauguració ara per la Festa Major, per Pentecostes, poder-hi fer doncs el sopar popular.
L'Ajuntament té la intenció d'inaugurar-la durant la festa, ara ho sentíem, ho deia Judit Cornellà, alcaldessa de Campelles, i ja treballen en noves actuacions per millorar altres espais municipals. I ens quedem a la zona perquè a Ribes de Freser i Can de Bànol, les àrees bàsiques de salut tenen des d'aquest mes de febrer nou director. És en Xavier Cibera, que se suma a l'equip de personal d'una quarantena de professionals.
Diríem que sobre el paper som l'equip ideal, per entendre'ns, però sí que va coix quan hi ha alguna baixa o hi ha les vacances. Els ser dos centres d'atenció primària separats, un a Capdevànol i un de Ribes, fa que encara que hi hagi professionals per ocupar els dos centres d'atenció primària, seria molt millor que hi hagués només un sol centre d'atenció primària a l'hora egoista meva de coordinar les faltes, les absències i el treball en equip.
8:33, dia de Sant Jordi, molta activitat local, molta publicació local per un dia tan especial com aquest. Al llarg d'aquests dies us hem estat explicant alguns dels títols més destacats i avui continuem amb uns quants més perquè es publica el llibre L'Aiguat de 1940, Garrotxa i Ripollès, amb gairebé 300 imatges.
L'autor Xavier Valeri explica que la catàstrofe va arribar en un moment molt complicat i va empitjorar la crisi alimentària de la postguerra, fent malbé el blat de moro, les patates i el farro de la zona, a més de les més de 400 víctimes mortals que va provocar en total.
El sentirem de seguida. Juli Clavijo retrata l'Olot de mitjans del segle XX en un llibre.
Ho farà a través del llibre Quan l'Olot va tornar a ser ciutat i que va entre l'any 1968 i el 1979.
Maribel Torres denuncia els xantatges que pateixen dones joves a internet per publicar imatges íntimes.
Ho fa a través de la seva nova novel·la de ficció que porta per títol Et veurà tothom.
I la creadora de contingut Anna Albert Cotrina fa el salt de les xarxes socials al paper.
Doncs sí, el paper amb llibre, l'art de crear i jugar, una obra que recull una gran part del seu univers creatiu per fomentar la imaginació des de casa i deixar de banda el món digital.
També tindrem temps de parlar de música perquè la 35a edició del Cornamusam celebrarà 3 aniversaris i comptarà amb desenes d'activitats.
Es celebrarà del 20 al 24 de maig en diferents espais d'Olot. Pràcticament tots els actes seran gratuïts i hi haurà lloc per la cultura mallorquina, la música celta i protagonisme pel sac de gemecs.
Temps ara pels esports. Els equips de garrotxins de primera, tercera i quarta catalana encara tenen moltes coses en joc en aquest últim mes de temporada.
I no només els garrotxins, perquè els equips del Ripollès també tenen moltes coses en joc en aquests 4 partits que queden per tancar un nou curs del futbol amateur català, on molts equips tenen opcions d'ascens, però també de descens.
L'hoquei Olot vol segellar la permanència. Aquest dissabte rep l'Alcorcón Cué del grup i que es troba a 12 punts dels olotins a falta de 4 jornades per tancar la Lliga.
Un partit en què s'avança l'horari i es jugarà a partir de 2:15 de la tarda.
La 8a edició del Garrotxa Volcanic Walking portarà 2 noves propostes.
Bestioles de nit i laberint de pedres són les dues activitats i seran els paratges de la Moixina i el Parc de Pedra Tosca.
D'altra banda, aquest dissabte se celebrarà una nova edició de la Trail Vall de Ribes.
La cursa sortirà a les 9 del matí des de Ribes de Freser i s'enfilarà Sant Amant i el Taga.
Esteu escoltant els 5 minuts més, uns instants per la publicitat i a la tornada us expliquem com està el món.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Doncs avui veurem una imatge insòlita. Veurem a Rajoy i a Cospedal declarant com a testimonis el judici de la Kitchen que els ha deixat fora de la causa.
L'expresident espanyol testifica per primera vegada sobre el suposat operatiu d'espionatge a Luis Bárcenas per esborrar proves sobre la Caixa B que Rajoy sempre ha negat i el tribunal dona per provada.
Acord entre el Partit Popular i Vox a l'Aragó per fer president el popular Jorge Azcón.
En el pacte tots dos partits preveuen modificar la llei que regula les llengües al territori amb l'objectiu de raconar el català.
I l'absentisme a la Universitat Autònoma de Barcelona arriba 40% en algunes assignatures i la universitat ja busca solucions.
És una de les primeres vegades que una universitat pública ho analitza i apunta un excés de classes magistrals, dificultats per compaginar feina i estudis i el temps que es triga a arribar al camp.
La zona del risc per la pesta porcina s'amplia a Castellbisbal, 19 municipis amb restriccions.
Aquest és el tercer cop que s'amplia el radi de localitats amb restriccions des de l'inici del brot.
La regularització d'immigrants satura ajuntaments i entitats i provoca aglomeracions i confusió.
La falta de previsió ha provocat moments de tensió a l'oficina de Barcelona mentre continuen les queixes dels ajuntaments.
I el Pla Europeu per la Crisi Energètica marca com a prioritat el fuel per als avions.
La Comissió Europea proposa reduccions d'impostos a l'electricitat o incentius al vehicle elèctric, però evita recomanar el teletreball obligatori.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I dia de Sant Jordi aquest dijous, amb un cel també mig ennuvolat o estones abundants de sol al matí, i a la tarda un cop més, aquests ruixats i aquestes tempestes que s'han de reproduir al Pirineu i Prepirineu, sobretot Cerdanya i Ripollès, però podrien arribar també a l'Alta Garrotxa, nord d'Osona, Lluçanès, i per tant desduir una mica alguns minuts, algunes hores durant la tarda de Sant Jordi amb xàfecs puntuals.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic?
Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
5 minuts més.
Dia de molta publicació literària, l'aiguat de 1940, Garrotxa i Ripollès, arriba a les llibreries avui amb gairebé 300 imatges. L'autor és Xavier Valeri, el periodista, que explica que la catàstrofe va arribar en un moment molt, molt complicat i va empitjorar de valent la crisi alimentària provocada per la postguerra.
El llibre L'aiguat de 1940, Garrotxa i Ripollès ha sigut publicat per l'editorial Oliveres, a càrrec de Xavier Valeri. Fa un recull d'imatges i parla d'aquell fenomen meteorològic que va marcar a tota una generació. A les fonts de Sant Roc, per exemple, el riu va arribar a 200 metres d'amplada i la catàstrofe va tenir més de 400 víctimes mortals en total. L'autor resumeix què va implicar per la comarca i en quines circumstàncies va arribar.
En un moment que la gent doncs, no tenia només una raó d'estar content, que era estar viu. Havia acabat una guerra civil, feia encara no 15 mesos, l'aiguat va inundar els cultius de blat de moro, va entrar per les cases, l'aigua va fer malbé el blat, va fer malbé les patates, va fer malbé tot el que es guardava.
Valeri admet, però, que podria haver sigut pitjor, tot i que l'impacte logístic i material va ser molt pronunciat.
Tots els ponts, totes les passeres, ponts molt importants, el pont de Castellfollit, que feia 100, tenia 140 metres, l'arc més alt tenia 30 metres, el va destruir, ara no en queda res. Se'n va emportar molt fàbriques, 5 fàbriques a Olot, 2 a Sant Joan. Ja ho tenien preparat per aiguats, perquè ja n'hi havia hagut el 1932 i el 1938 i feien prets.
L'edició del llibre ja ha comptat amb la col·laboració dels arxius comarcals, tant de la Garrotxa com del Ripollès, amb 33 imatges. D'un total de 275, la majoria estretes d'empreses o particulars.
Juli Clavijo retrata l'Olot de mitjans del segle XX en un llibre. Ho fa a través del llibre titulat Quan Olot va tornar a ser ciutat.
L'historiador Juli Clavijo repassa en un llibre el període que va de l'any 1968 al 1979 de la ciutat d'Olot, una època segura poc explicada i que considera que va ser clau pel futur de la capital garrotxina. Es titula Quan Olot va tornar a ser ciutat.
D'una banda, és una època en la qual Olot deixa de ser una ciutat basada exclusivament des del punt de vista de l'economia, de la seva economia, en el tèxtil o en la imatgeria religiosa, i es transforma amb una indústria tèxtil potent, cada vegada és més potent, gènere de punt, etc, etc, que la fa canviar des del meu punt de vista d'una manera afortunadament de cara al futur.
Van ser uns anys clarament de creixement de la ciutat, fet que es demostra amb diverses perifèries d'Olot que es van anar omplint d'habitatges, com per exemple a Sant Roc, tot en un moment en què no hi havia eleccions democràtiques, però que ja es començava a iniciar un camí de transició amb l'inici de la crisi del règim franquista.
És una època molt profitosa des del punt de vista de que les entitats d'Olot d'alguna manera van suplir les mancances que havia des del poder polític, no? Des del poder polític celebraven el dia de la liberació, la festa del caudillo, la festa d'Olot perquè no tenia més remei, però les entitats, l'Orfeó, el Centre Catòlic i d'altres, eren entitats que col·laboraven amb les seves activitats en enriquir el conjunt de la població.
I de tot això en posa algun exemple concret.
Concretament recordem que en aquella època el català no estava admès que fos ensenyat a nivell d'escola o a nivell d'institut, doncs en aquestes entitats gent com en Moli, que teòricament era el representant de la Falange, doncs anaven allà a donar classes de català.
Juli Clavijo ha optat per fer aquest llibre amb l'ajuda de persones expertes en alguns àmbits, com per exemple Joan Alvesa pel que fa a l'urbanisme, per entendre més i millor d'on venia Olot i com es va anar transformant. També s'ha nodrit de la informació que es donava en aquella època, com podien ser les publicacions Olot Mission o La Riba Espanya.
I la creadora de contingut, Anna Albert Cotrina, fa el salt de les xarxes socials del paper amb el llibre titulat L'art de crear i jugar, una obra que recull una gran part del seu univers creatiu per fomentar la imaginació des de casa i deixar de banda tot el món digital.
La ripollesa Anna Albert Cotrina s'ha consolidat com una creadora de contingut de referència en una comunitat que supera els 100.000 seguidors a les xarxes socials, on comparteix idees creatives, jocs i propostes de disfresses. Arran de la bona acollida del seu contingut, va sorgir la idea de plasmar tot aquest univers creatiu al llibre El art de crear i jugar, una obra que recull una selecció de les seves manualitats.
Són manualitats pensades per tot l'any. De fet, el llibre s'ha organitzat per estacions, vale? Comencem per la primavera, que són les manualitats que avui us he portat aquí darrere a la taula. Manualitats també de festivitats, com ara Sant Jordi, que és la següent que tindrem. De cara a l'estiu hi ha propostes de Sant Joan. Vull dir que està pensat tant com per estacions com per celebrar festivitats.
El llibre recull manualitats senzilles de fer des de casa en materials naturals o fins i tot en materials més complexos.
És que fossin manualitats senzilles de fer des de casa. I llavors hi ha manualitats fetes amb material molt quotidià, per exemple moeres, amb materials naturals que pots trobar a la muntanya com pinyes o pedres, i de fàcil fer. Sí que és veritat que n'hi ha de més senzilles i una mica més elaborades, però són la majoria fàcils de fer.
El projecte ha estat fruit d'un procés llarg i intens en què ha seleccionat, revisat i donat forma a cada proposta. Ara, en el llibre ja publicat, l'autor es mostra molt satisfeta amb el resultat final i amb la rebuda.
L'elaboració, en el fons, ve de molt lluny, perquè hi ha manualitats que tinc fetes de fa 4 o 5 anys enrere. Així és com a nivell de treballar-hi més, l'editorial em va fer la proposta, aquest estiu farà 2 anys, és a dir, un any i mig que hi he estat treballant, i res, és això, tot un recull de les manualitats que he fet com al llarg de tota la vida. Estic contenta, he hagut d'invertir-hi molt temps, sobretot vaig destinar-hi tot l'estiu a treballar-hi molt, perquè tant els textos com les imatges són coses que he anat creant jo, evidentment amb l'ajuda de la meva editora, l'Aina, però sí, estic contenta de com ha quedat i dels resultats, sí. La gent està molt contenta, els hi està agradant, agraden molt les imatges, com està disposat el llibre, els colors. Vull dir que d'entrada estic molt contenta i molt agraïda pel retorn que em fan.
Amb aquest llibre, Anna no només recull anys de feina, sinó que també obre la porta a noves formes de compartir la seva creativitat.
I encara una última proposta literària. Maribel Torres denuncia els xantatges que pateixen dones joves a internet per publicar imatges íntimes, i ho fa a través de la seva nova novel·la de ficció que porta per títol Et veurà tothom.
Una noia creu que festeja amb un noi i li envia fotos íntimes, però en realitat aquestes fotos són utilitzades per fer xantatges a la noia. Aquest és el cas que presenta Maribel Torres en la seva nova novel·la. Es titula Et veurà tothom i d'alguna manera és la continuació dels seus anteriors relats, que tenen com a protagonistes dos investigadors, en Pau i l'Adriana. Aquest cop l'escriptora garrotxina denuncia els perills de les xarxes socials d'internet en el moment que es publiquen fotos íntimes, tot a través d'un relat de ficció, però que cada dia passa a la nostra societat.
Jo aquí en aquesta novel·la el que intento denunciar és com de malament es pot utilitzar les xarxes, el perill que hi ha en penjar, depèn de segons què, a internet, perquè un cop està penjat és gairebé impossible esborrar-ho del tot, i sobretot amb les noies joves, que siguin conscients del que significa publicar la seva intimitat. Encara que li diguin que és el seu xicot que vol fotos seves, encara que li diguin que és un promotor, que les farà models o les farà actrius. Depèn de quin tipus d'imatges, hi ha un mercat a darrere que el que busca és sexe per internet, i se n'aprofiten.
Un títol del llibre que apel·la a dos significats.
Llavors, aquest veurà tothom té doble sentit. Un és, quan tu penges qualsevol cosa que fem nosaltres, la pot veure tothom si les penges a la xarxa, però a part, en aquesta novel·la, és l'amenaça que fan a una sèrie de gent, que no especifico més, a una noia perquè ella faci el que vulgui. O sigui, ella té penjades unes fotos molt íntimes, i l'amenaça és aquesta: si no fas el que jo vull, et veurà tothom.
Una vegada més, Maribel Torres parla d'engany, de manipulació i de mercadeig, en aquest cas d'imatges i del propi cos, i també dels perills, en aquest cas d'internet, les xarxes socials i segons quines pàgines web o comunitats virtuals. Precisament aquesta vegada l'autora reconeix haver-se hagut de documentar de manera molt virtual per saber què es cou realment en aquest altre món o àmbit de la vida d'una part molt important de la societat.
Però perquè m'agrada denunciar les coses que no funcionen. I és clar, evidentment m'agradaria denunciar tot el que passa al món, però penso que jo m'he de centrar més, o a mi m'he més hagut centrar-me en les coses que no funcionen aquí, on vivim nosaltres, no? A Catalunya, al nostre espai, a Olot, si ho puc anar concretant.
El llibre plasma confusions que actualment es produeixen, com la sensació de llibertat quan el que realment hi ha és una necessitat econòmica, però també la pèrdua de sentit del que és íntim i de les conseqüències que pot tenir ensenyar segons què en un moment donat.
I ara hi posem una mica de música perquè s'ha presentat la 35a edició del Cornamusam, que celebrarà 3 aniversaris i comptarà amb desenes d'activitats.
La 35a edició del Cornamusam al Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot tindrà lloc del 20 al 24 de maig a diferents indrets de la ciutat. Enguany el festival celebra 35 edicions, una fita destacada que coincideix també amb el 30è aniversari de la Cabreta, la seva figura emblemàtica i un dels seus símbols més estimats. Alhora també s'arriba a la xifra rodona de les 35 edicions i també a les 30 de la trobada de xeremies de Sa Pobla de Mallorca, esdeveniment germà del Cornamusam, segons apunten des de la mateixa organització. Precisament serà una edició on el focus es posarà a les Illes Balears, ja que els ponts entre Olot i Sa Pobla són múltiples i es remunten anys enrere. La primera connexió la trobem amb l'olotí Alexandre Cuellar, que va exercir de secretari de l'Ajuntament de Sa Pobla i va impulsar el Ball dels Caparrots a les festes de Sant Antoni, amb coreografia que replica el Ball dels Cabassuts d'Olot i amb la música del Ball de Sant Ferriol. El director del Cornamusam, Albert Borrell, també ha explicat qui serà l'encarregat enguany de la tocada d'inici.
Com que la cosa va de xeremies i de unir països catalans, doncs tindrem una representació molt, molt àmplia de músics que vindran de Mallorca per a aquesta edició. El més destacat de tot serà Pep Toni Rubio, que serà l'encarregat de fer la tocada d'inici, i algú poder es posarà les mans al cap perquè fins ara la tocada d'inici només l'havia fet algun secaire, sigui home o dona, del Principat, i aquest any li hem encarregat en Pep Toni perquè és un músic de amplíssima trajectòria, sigui música nostra, sigui mesclat.
Com ja és costum, el Cornamusam aplega la majoria de les activitats obertes en un espai anomenat la plaça del Cornamusam. En aquesta ocasió, la plaça es desplaça del Puig del Roser al Firal per acostar-lo al públic olotí i per gaudir de l'ombra del passeig. Hi haurà concerts també destacats com Barcelona Gypsy Balkan Orchestra i Al·lèrgiques al Polen.
Com a propostes d'aquestes també úniques, tindrem el concert des del terrat de la Casa Gaietà Vila, una vegada més. L'any passat ho vam fer amb Santa Mandra i ens va funcionar molt bé. Com que estem a davant de Sant Esteve i la cosa va de Sants, aquest any el grup encarregat serà Sant Rocs, que és un grup de músics de totes les comarques gironines.
Per la seva banda, el regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, ha destacat la importància de mantenir vius actes com aquest i la participació de les noves generacions.
Poden també oferir, diguéssim, tota aquesta quantitat i aquesta varietat d'oferta musical, eh? El país des de fa uns anys hi ha noves generacions i hi ha una nova florada, de grups i de molt diversos, de molts estils, i per tant això es pot veure al Cornamusam. El Cornamusam es nodreix de que hi hagi, diguéssim, gent que faci música d'arrel.
Com és habitual, al Cornamusam s'apleguen molts tipus de cornamuses, tot i que les més nombroses enguany seran el sac i les xeremies, se'n poden escoltar altres tipus en una sèrie d'actes que es poden consultar al detall al web del festival cornamusam.cat.
I ara esports. L'hoquei Olot vol segellar la permanència aquest dissabte davant de l'Alcorcón.
Després de treure's l'espina de la golejada davant l'Sporting Alcoi i guanyar la pista del Club Hoquei Palafrugell, l'hoquei Olot es troba més a prop que mai de tancar la salvació matemàtica i poder assegurar que jugarà una temporada més a l'Hoquei Plata. El conjunt olotí, però, haurà d'acabar la temporada sense David Carles, que fa una setmana va patir una lesió a l'espatlla i s'ha confirmat que no podrà jugar més aquest curs 2025-2026. Amb la baixa de l'Igualadí i la ja coneguda de Jaume ell, els de Miquel Ràfols afronten l'última part de la temporada lamentant la poca continuïtat que han pogut gaudir amb la plantilla al complet.
Sabíem que teníem una plantilla justa, perquè també hi havia l'inici de temporada, sabíem que fins Nadal no podíem comptar amb en Ferran, per tant era una plantilla de 6, que si no hi havien baixes doncs es podia anar competint, però com dèiem, la baixa d'en Prato tot a l'inici de temporada, després en Jan, després entremig també en Ferran amb 3 partits i ara en David Carles amb 5 partits, clar, al final sumes i vol dir que durant moltes jornades l'equip n'ha estat complet.
El rival d'aquest dissabte és el Club Patín Alcorcón, cué del grup sud i que arriba a la Josep Jou després de guanyar el Girona Club Hoquei en la darrera jornada per 5-2. Es troba a 3 punts de la salvació que marca l'Sporting Alcoi i a 4 del mateix Girona. Ràfols detalla que el seu equip no es pot permetre perdre més punts amb equips a la part baixa a casa i que la salvació ha de ser un dels objectius a tancar.
Ens hem deixat punts amb equips de la part de baix, jo això ho considero important que no passi, per tant aquest partit també és una mica en aquesta línia, no? La línia de demostrar-nos que si volem estar en aquestes places de dalt també passa per sumar tots els punts amb els equips que estan a la part de baix de la classificació i per tant ja ens vam deixar en aquesta línia ens vam deixar 2 punts a Madrid i hem d'intentar que aquí a casa doncs, sumar aquests 3 punts que ens donaria la salvació però que també et faria que treballéssim en aquesta línia de mental.
L'Hoquei Olot Club Patín Alcorcón jugarà aquest dissabte a la pista Josep Jou del Pavelló d'Esports Olot a partir de 5:45 de la tarda. Des de les 5 es podrà seguir en directe a Ràdio Olot i 5 minuts abans de l'inici del partit a través del canal de YouTube d'Hoquei Olot TV.
I tot a punt per la Trail Vall de Ribes.
Sant Amand i el Taga tornaran a ser els cims protagonistes de la Trail Vall de Ribes que se celebrarà aquest dissabte a la Vall Ribetana. La cursa sortirà a les 9 del matí des de Ribes de Freser i s'enfilarà cap a Conivella i Saltor, abans dels dos grans miradors. A causa de les ventades del passat mes de març, l'organització s'ha vist obligada a modificar l'inici del recorregut per la impossibilitat de pas per alguns camins marcats. Ho explica el director de cursa de la Trail Vall de Ribes, Xavi Guinovart.
Això ens ha fet fer petits canvis en els tracks, sobretot amb el tram inicial dels recorreguts, la zona que afecta o que toca més a Ribes, però que no afecten considerablement ni desnivell ni quilometratge, perquè potser augmenten mig quilòmetre el que és el recorregut en si. Llavors no és una cosa significativa, però que sí que ens permet fer desenvolupar la cursa com nosaltres voldríem.
La Trail Vall de Ribes comptarà amb 3 distàncies, la mitja de 23 quilòmetres, la Trail de 16 i la marxa de 9. Una de les grans absències d'aquesta edició serà la marató de 42 quilòmetres.
Al principi ho teníem complicat d'organitzar-la, però realment després vam pensar que el que ens anava bé, com un petit descans, la marató és molt exigent a nivell de preparació, de neteja, de gent que necessites, no?, per la muntanya i controls, i bueno, aquest any ens hem pres aquest impàs, és una mica més tranquil·la d'organitzar, una mica més fàcil d'organitzar per tornar la idea l'any vinent amb la marató i amb moltes ganes.
Pel que fa a inscripcions, la xifra serà més baixa per aquesta absència. Tanmateix, els organitzadors es mostren satisfets amb la participació actual i esperen acabar rondant els 700 inscrits.
Ho deixem aquí. Gràcies, com sempre, per la confiança. Gràcies, com sempre, per seguir els 5 minuts més. Gaudiu al màxim d'aquest dia de Sant Jordi, dies de llibres i de roses. Nosaltres hi tornem demà amb tota la informació de les nostres comarques.